És pràcticament un quart de sis de la tarda. Avui molts temes per parlar amb el doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Em salto una miqueta el guió. Després parlarem d'aquesta economia de guerra, parlarem d'Espanya i Catalunya sense pressupostos, parlarem del nou model de finançament que proposa Catalunya, però avui, sobretot a les xarxes socials, veia molts nervis amb la qüestió de les criptomonedes, amb els bitcoins. Els bitcoins estaven fa unes setmanes baixos, recentment han tornat a pujar. Ahir va haver-hi una allau d'ordres de venda d'aquesta criptomoneda i això va provocar que s'enfonsés el seu valor, però en canvi avui recupera posicions. I atenció, perquè aquest any el preu del bitcoin ha pujat més d'un 300% respecte al que tenia el novembre de 2022. No sé com ho vol enfocar, professor, però jo li vull preguntar. Jo tinc 4 duros. Vostè els posa als bitcoins, a les criptomonedes, o no?
A veure, jo sempre he defensat sempre he recomanat la inversió en bitcoins si es donen 3 característiques, 3 circumstàncies. Primer, que els diners que es vulguin o es pensin invertir en bitcoins siguin uns diners que no es necessitin.
A fons perdut, vol dir vostè, pràcticament.
Que no es necessitin. És a dir, que no diguis d'aquí 4 dies, 4 mesos, necessito aquests diners. No. O sigui, han de ser uns diners, els que siguin, que no es necessitin. Primera cosa. Segona, has d'esperar entre 3 i 4 anys per veure com evolucionen les coses, perquè els experts diuen que en el bitcoin hi ha un cicle, que és un cicle de 4 anys. Jo no acabo de veure això, eh? És veritat que amb això que diuen del halving, cada 4 anys la recompensa de bitcoins per al minat baixa a la meitat, però vull dir, no hi ha una correlació entre aquesta circumstància i la caiguda de la cotització del bitcoin. El que sí que és veritat, jo deia d'esperar entre 3 i 4 anys, perquè evoluciona molt, molt ràpidament. Jo simplement recordo que que avui està a 66.000 dòlars, sí, i que al desembre estava a 37.000. És veritat que el dia 13 de març estava a 73.000 dòlars, és cert. Però bueno, és a dir, hi ha una variació molt forta. És a dir, no es pot, sota el meu punt de vista, no es pot estar invertint i desinvertint en bitcoins cada 4 dies, a no ser que siguis un professional i, evidentment, estiguis amb aquesta dinàmica. I la tercera cosa és que, és a dir, recordem, primera cosa, que aquests diners no els necessitis.
Val.
Segona cosa, que has d'esperar, sota el meu punt de vista, entre 3 i 4 anys, a no ser que siguis un professional. I la tercera cosa és que aquests diners no sigui un drama si els perds.
Val.
Si es compleixen aquestes circumstàncies, jo crec que la inversió en bitcoins és una bona inversió.
Quan diu és una bona inversió, vostè diu aguanta, doncs, 3 o 4 anys, què hi hauríem d'invertir? És a dir, quan calcula vostè que hi podem arribar a guanyar?
És que jo torno a dir el mateix. És a dir...
Perquè ara em deia que s'ha duplicat el preu.
Fa 5 anys, el 5 d'abril de l'any 2019, pràcticament 5 anys, estava a 5.049 dòlars. Ara està, hem dit, a 66.000. Mm-hmm. És a dir... Agafem 4 anys de veritat. 20 d'abril de l'any 2020, 6.198 dòlars. Avui, 66.000. Clar, és veritat que el 5 de novembre del 2021 va estar a 61.000 dòlars i que després va caure el 30 de desembre del 2022 a 16.000. Això és cert. Per això deia que 3-4 anys és una quantitat de temps que jo... Però, atenció, aquesta és una opinió de Santiago Niño, És a dir, és un temps prudencial, jo crec. Mm. Jo crec.
Segons un estudi que s'acaba de publicar, un 70% dels inversors en criptomonedes a Espanya estaria considerant augmentar les seves inversions en actius com el Bitcoin, és a dir, que continua sent un món atractiu. Això està claríssim.
Bueno, sí, jo crec que el Bitcoin jo crec que té dues característiques que el fan molt atractiu. Primer, que el nombre de bitcoins que es poden minar és limitat. Per què? Perquè en l'algoritme que va crear el Bitcoin, és a dir, ja estava fixat el nombre màxim de bitcoins que es podien crear o minar, que són 21 milions i pico, i ja estem al voltant dels 21 milions. En segon, aquesta és una característica que jo crec que fa una inversió molt atractiva. O sigui, hi ha un nombre limitat, és a dir, l'oferta és limitada. I en segon lloc, jo crec que també és molt interessant perquè cada vegada hi ha més empreses que de forma legal, aquí estem parlant de tot legal,
sí.
Estan utilitzant més el Bitcoin per fer les seves operacions de pagament. I ara vostè em dirà per què.
Exacte.
Bueno, precisament per això, perquè bueno, la tendència de preu és creixent. De fet, si vostè agafa tota la via del Bitcoin, això es pot trobar en qualsevol lloc, És a dir, la primera cotització oficial del Bitcoin és del 20 de novembre del 2015. $327.
327?
Sí. Ara estem al 2024 amb 66.000. És a dir, la tendència és clarament ascendent. És veritat que hi ha pujades i baixades, tot això és cert, però la tendència és clarament creixent. I per favor, és que el Bitcoin s'associa a operacions de la màfia i a la dark web i tal, i bueno, evidentment hi haurà un nombre de Bitcoins que es mouran aquí, per descomptat. Però, mire, una de les raons per les quals el Bitcoin ha crescut tant de preu des de començaments d'aquest any és perquè als Estats Units s'han autoritzat 10 vehicles d'inversió, ETFs, bueno, és un tipus d'actius d'inversió, que estan indexats al Bitcoin. Llavors, clar, ara si vols comprar un Bitcoin, si avui vols comprar un Bitcoin, sí, has de posar damunt de la taula $66.369.
Exacte.
Clar, és a dir, si s'inverteix en un vehicle, en un ETF d'aquests, pots invertir $300, $500, 1.000, etcètera, amb la qual cosa estàs invertint en bitcoins, però no estàs invertint en aquestes quantitats. Llavors, clar, com aquests fons que tracten amb bitcoins han d'invertir en bitcoins, la demanda de bitcoins creix, evidentment.
A mi m'ha quedat clar que si els tinc, Marta Keila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si els tinc...
Tres requisits,
sí,
eh?
Els he de tenir...
Sí.
Els he d'invertir i he d'estar disposat a perdre'ls.
Que no sigui un drama.
Tenir, no els has de necessitar, sí, i has d'estar disposat a perdre'ls tots.
Que no sigui un drama si els perds.
Bueno, és que molta gent ha patit un drama això, per culpa de les criptomonedes. Ja. I només hem mencionat el Bitcoin, n'hi ha d'altres. El Bitcoin perquè és la més coneguda. I perquè, professor, també el Bitcoin ha aconseguit una cosa que ha enganxat a molta gent, que és... i és molt perillós, que és com un joc, no?, el que se'n diu una gamatització d'aquesta història. Tu tens una aplicació, obres, i poses uns diners, puja, baixa... Bueno, es fa atractiu.
A veure, jo, sota el meu punt de vista, també, qualsevol inversió qualsevol persona que es fiqui en el món de la inversió, sigui en Bitcoin, sigui en accions de Telefònica, o sigui en francs suïssos, com un joc, jo crec que s'equivoca. És a dir, invertir diners és una cosa molt sèria, molt seriosa, i no es pot estar amb aquesta mentalitat. Si vols jugar amb diners, vés-te'n en un casino.
Doncs fa molt bé de dir-ho.
Vés-te'n en un casino, que és també legal, totalment legal, i allí juga el que vulguis.
Jo he vist converses entre gent jove, per exemple, al tren, amb aquestes aplicacions de bitcoins obertes. I què avui? Gent jove avui té gent 16, 18, 20 anys. Sí. T'ha pujat, sí. Mira, a mi m'ha baixat. Goita, pues ara li poso 100, pues ara li trec. I la sensació és de joc.
Però no seria com anar al casino a invertir en bitcoins? Perquè és una muntanya russa, això, professor. Puja, baixa...
Però no té res a veure. D'entrada, quan vostè va a un casino... al casino, però és que això està estadísticament demostrat, eh? El casino guanya sempre. O sigui, encara que perdi en un moment concret, en una taula, amb el joc que sigui, la tendència del casino sempre guanya. Llavors, davant d'això, clar, és que ja jugues amb una desavantatge molt, molt important. Amb una inversió en bitcoins, i a darrere hi ha una demanda, és a dir, si tota la dada aquesta és de fa uns dies, ara ho tindria de calcular, però la capitalització mundial de bitcoins que hi ha ara en el món està sobre els 2 bilions de dòlars. És a dir, és una quantitat de diners prou important, però no és desmesurada. És a dir, és important però no és perillosa, perquè hi ha algunes persones, inclús experts, que diuen que els governs això ho tallaran perquè... És perillós, és a dir, pot ser perillosa aquesta capitalització. Jo crec que, sincerament, no. Jo hi ha gent que diuen que no. La tendència deia que s'avança. I ara entrem amb el món de les estimacions. Un banc anglès, fa una setmana aproximadament, estimar que a finals del 2025 la cotització del bitcoin es podia posar a 200.000 dòlars.
Què m'està dient? 200.000 dòlars?
Inclús hi ha una estimació que diu que a finals del 2028 podria arribar al milió de dòlars un bitcoin. El que passa és que, clar, ara vostè em preguntarà quina fiabilitat tenen aquestes estimacions.
Ara. Sí, perquè jo ja estic obrint, obrint l'aplicació, eh?
Tenen la bola de vidre, aquesta gent, està clar.
Bueno, la del 2028, jo, sincerament, no, li donaria bastant poca credibilitat. La del 2025, bastant. Perquè, es pot d'alguna forma, estimar què pot passar amb el món a nivell econòmic, a nivell polític, amb el pròxim any i mig o dos anys. Evidentment, clar, pot haver un terratrèmol a la costa est dels Estats Units i desaparèixer Nova York, Filadèlfia i Boston. Yeah. Clar, això és possible. Yeah. I això seria una catàstrofe, no? Però deixant de banda aquestes possibilitats, què pot passar, no? Que Xina vagi millor o pitjor, això es pot calcular, que el dòlar puxi o baixi amb un percentatge X... és a dir, hi ha una sèrie de coses que... Hi ha models de predicció econòmica, economètrica, molt, molt important, o molt forts, i això es pot estimar. 200.000, home, sona... Sona una mica fort, veritat?
Home, perquè passaríem... Avui m'ha dit 60.000...
66.000.
Avui, a 21 de març, 66.000. Ara poses aquí 3 quartos i...
Bueno, 3 quartos els has de tenir.
No, és que la gent juga això. Hi ha gent que posa 20 euros en bitcoins, sap? Hi ha gent que posa...
Sí, però escolti'm una cosa. Jo li recordo, només li recordo, que el 9 de desembre del 2022 estava a 17.000 dòlars.
Mm-hmm. Ah. Sí, sí.
Llavors,
no, que hi ha vostè disposats a perdre'ls, també, clar.
Que difícilment podies perdre absolutament tot. Perquè, és a dir, si quan està baixant... Per exemple, hem dit que el 30 de desembre del 2022 estava a 16.000 dòlars. Clar, el 19 de novembre del 2021 estava a 61.000 dòlars. I va començar a baixar. És a dir, si la persona no té el cap molt fred i diu, jo he dit que estaria 3 anys, doncs estic 3 anys. Mm-hmm. Clar, si la persona quan estava a 61.000 dòlars i veu que baixa i es situa a 45.000 a l'1 d'abril del 2022, diu, vendo.
Clar.
Però no ha perdut tot, tampoc.
Clar.
Ha perdut, però no ha perdut tot. M'explico?
Sí.
Màxim tenint en compte que aquesta persona podia haver comprat el 9 de juliol del 2021 a 33.000 dòlars.
Però, professor, dispensi, veient les perspectives històriques, podria ser que un dia, de cop i volta, això del bitcoin aquest deixés d'interessar i no valgués res?
Vostè vol dir un descalabro total?
No, perquè hi hagi aquesta catàstrofe que vostè acaba de dir d'això de Nova York i tot això. No. Que de cop i volta diguem, mira, ha sortit una cosa nova, el que sigui, d'inversions, el que sigui, que m'interessa més, i això no interessi i vagi decaient fins que desaparegui.
Jo no ho crec per una raó. És a dir, el bitcoin té una doble cara, que habitualment mai es considera junta. És a dir, o es considera d'una forma o es considera d'una altra. És a dir, hi ha persones que pensen que el bitcoin és una moneda. És cert, és a dir, hi ha coses que es poden pagar amb bitcoins, per exemple, en l'Starbucks es pot pagar amb bitcoins. És a dir, és una moneda, no de curs legal, però és una moneda perquè hi ha empreses que accepten pagaments amb bitcoins. Però, per altra banda, és un actiu d'inversió. I no hi ha res més al món que sigui, a la vegada, actiu d'inversió i moneda una moneda per pagar coses. És a dir, i això li dona una força molt, molt important, realment molt important.
Doncs ja us he dit que aquesta tarda escoltaríem opinions interessants i Déu-n'hi-do que ens ha explicat avui Santiago Muñoz Becerra sobre el que pot arribar a passar amb el bitcoin, amb tots les cometes al voltant. Canviem d'història, parlem d'un altre tema molt interessant, que també ens toca molt de prop. Parlem del nou model de finançament català, perquè aquesta setmana s'ha parlat molt d'aquest nou model de finançament que proposa el govern de Catalunya. Seria similar, per dir-ho així, al concert basc, però amb un fons de solidaritat per les comunitats amb menys ingressos. Des de Madrid, com us podeu imaginar, no estan gaire receptius, i m'agradaria preguntar-li què li sembla a vostè aquesta proposta que, atenció, permetria que Catalunya recaptés el 100% dels impostos amb uns ingressos potencials de 52.000 milions d'euros, que més o menys seria el doble càrrec. Com ho veu?
Bueno, jo d'entrada el que voldria, si m'ho permet, posaria una mica en context tota aquesta història, tota aquesta realitat de la finançació de les comunitats autònomes. Que, per cert, estic molt content de que això s'hagi posat damunt de la taula, perquè jo porto anys parlant d'aquest tema, molt poca gent més parlem d'això, i jo crec que és un tema prou important. Em recordo un programa que el senyor Clapés em va dir: només vostè parla d'aquest tema. Bueno, doncs, sembla ser que ja això es comença a parlar. Bueno, d'entrada, Catalunya, atenció a les xifres que donaré, és a dir, molt concretes. Catalunya té un PIB per càpita de 29.942 euros i està generant el 19% del PIB d'Espanya, vale?
Sí.
Bé. Els recursos públics que té Catalunya, dels diners, del 91% dels diners que rep, perquè el 9% dels diners que té Catalunya són tributs propis, i la resta li venen de l'agència tributària, etc. Catalunya té uns recursos propis de 2.848 euros. Està en el lloc número 10. És a dir, té el segon PIB, i té uns recursos públics de 2.848 euros, que estan en el lloc número 10. Però esperi, perquè això no és el pitjor. El pitjor és que aquests recursos públics, ponderats amb el poder adquisitiu, situen a Catalunya en el penúltim lloc, en el lloc número 14, amb 2.642 euros. És a dir, a mi el que em sorprèn, el que m'al·lucina, és que això hagi sigut així des de l'any 1980, quan es va aprovar la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiació de les Comunitats Autònomes. És a dir, portem 44 anys pràcticament 44 anys, amb aquesta situació. Llavors, és a dir, jo deixo de banda que si és un tema polític, és un tema de justícia...
Sí.
Jo, és il·lògic, és a dir, és absurd. Catalunya, després de rebre, d'aportar i rebre, queda en una situació molt pitjor que altres que només reben, perquè pràcticament no aporten res. Llavors... vostè sap que jo mai parlo de política, és a dir, ni parlo ni vull parlar de política,
sí.
Però des d'un punt de vista econòmic no té sentit. Per exemple, Alemanya...
Clar, quants anys diu que fa? O sigui, fa
44
anys que no té cap sentit. Llavors, si no hi ha cap explicació econòmica, serà evidentment que l'explicació és política.
Bueno, jo no entro. És a dir, hi ha un llibre que jo li dic. Bueno, hi ha un llibre que jo recomano a totes les persones que ens estan sentint ara. L'autor és Pedro Luis Uriarte. Va ser el primer conseller d'Hisenda del govern d'Euskadi, que té un llibre que es diu El concierto vasco. Bueno, i ell parla, entre altres coses, de la situació a Catalunya. Bueno, ell diu que... Jo el conec, aquesta persona, i la veritat no... És a dir, he parlat amb ell bastanta estona, etc, i no crec que sigui mentider, ni molt menys. Ell diu que ell va estar present en una reunió en la qual hi havia tres persones. Estava ell,
sí.
Estava el senyor García Añoveros, que era ministre de Adolfo Suárez, ministre d'Hisenda, i el senyor Trias Fargas, Ramon Trias Fargas. Mm. Ell diu que el senyor García Añoveros hi va oferir a Trias Fargas, per Catalunya, un sistema de finançació semblant al d'Euskadi.
Ep.
I el senyor Trias Fargas va dir que no.
Ep.
Això ho diu el senyor Pedro Luis Uriarte.
I se sap per què va dir que no?
Aquí comencen les teories. Perquè es pensava que el sistema... aquest de concert o tipus concert no funcionaria perquè es podria treure més per una via directa de tractament amb el govern central, perquè llavors en aquell moment no estava configurat encara el sistema de finançació autonòmic, perquè hi havia comunitats que ara s'han vist que són receptores netes de recursos, com pot ser Astúries, Extremadura, etc, encara estaven en formació. És a dir, hi ha moltes variables i moltes teories.
Això quin any era, professor?
80.
La reunió del Pedro Luis Uriarte?
Sí.
Pues, crec que va ser, no estic segur, però crec que va ser l'any 78 o...
Sí, que Catalunya hagués pogut tenir un concert igual o calcat al basc.
Sí, és veritat el que diu el senyor Pedro Luis Uriarte.
A mi em van explicar el mateix, però en lloc del senyor Trias Fargas em van dinar un altre nom que no diré.
I aquest altre nom...
Del govern català.
Sí, sí.
Però les raons per les quals no es va acceptar són les que ens està explicant el professor.
Les que explica el professor, sí.
Déu-n'hi-do. Ara que parlem de balances fiscals, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada veu llacunes i considera insuficient la informació publicada pel Ministeri d'Hisenda perquè els experts puguin calcular bé les balances fiscals.
Però si no hi ha dades noves. És a dir, per calcular les balances fiscals no només cal donar tota la informació, sinó a més s'ha de donar la informació segmentada per... és a dir, quan has invertit i on ho has invertit, i els diners que has donat, on han anat, i això no s'ha donat. Com s'ha dit això, llavors el Ministeri d'Hisenda ha dit, la senyora Montoro ha dit que ha sigut... aquesta és la primera entrega d'informació. I que encara queda una altra entrega. Bueno, no sé. Bueno, jo l'única cosa que sé, perdoni, és que l'única vegada que el govern de Madrid va publicar les balances fiscals senceres amb el sistema de carga-beneficio i amb el mètode de flux monetari, l'única vegada va ser l'any 2008 que va publicar les corresponents a l'any 2005. Uh-huh. L'única vegada.
S'ha arribat, vostè ha arribat a fer un càlcul del que ha deixat d'ingressar a Catalunya?
Sí, un càlcul aproximat.
Durant quants anys? A veure.
Des del 1980.
Això és molt interessant.
Jo estimo en euros constants, eh? És a dir, en euros de... és a dir, considerant la inflació. Jo considero que la xifra llisca als 230.000 milions d'euros.
Mora meva. És a dir, que Catalunya ha deixat d'ingressar aquesta xifra des del 1980.
Sí, però encara hi ha un càlcul que és que aquest no ho he fet jo, que ho ha fet un organisme català, no recordo. No recordo, no és IDESCAT, és un altre. Que afegint el deute públic, perquè, clar, aquí s'han fet emissions de deute pública, que Catalunya no s'ha beneficiat d'aquestes emissions, perquè han sigut obres que s'han fet en altres llocs, diners que s'han gastat en altres llocs, i no s'han gastat a Catalunya. Però Catalunya ha tingut de contribuir al pagament d'interessos, etcètera, etcètera. Bé, doncs, afegint el deute públic, es pot arribar als 400.000 milions d'euros. Escolti?
Sí, no,
és que estem petrificats
estem
en xoc. La xifra.
Estem prenent nota i estem en xoc. Són xifres...
Bueno, és que de l'any 80 a l'actualitat són 44 anys, és que és molt de temps.
Sí, no? Són molts anys i són molt diners, també. No ho sé. Algú, no sé com ni de què manera, però algú haurà de retre comptes del que ha estat passant, d'una injustícia, que no cal que ho digui vostè, ho dic jo, que ha estat vivint Catalunya en molt de temps, que si la puta i la Ramoneta, que si ara et demano això i tu em tornes l'altre, la qüestió és que només sense fer política, posant números sobre la taula, és evident que les balances fiscals, la balança està desmanegada, però ben desmanegada. En fi, deixi'm parlar-li d'una altra qüestió. Diu Charles Michel que cal posar l'economia en peu de guerra. Això m'agradaria preguntar-li, ja que estàvem parlant abans de que els líders europeus es reuneixen avui i demà a Brussel·les i el president del Consell Europeu ha demanat que s'ha de fer front a aquesta amenaça a la seguretat, l'amenaça més gran a la seguretat des de la Segona Guerra Mundial. Això de posar l'economia en peu de guerra, què creu que implica?
Bueno, a veure, sota el meu punt de vista, a darrere d'això, evidentment no hi ha un perill de Tercera Guerra Mundial, perquè si esclatés la Tercera Guerra Mundial, el planeta Terra quedaria destrossat, contaminat durant dècades, tornarien... D'això s'han fet càlculs, una Tercera Guerra Mundial com cal, ens faria retrocedir al segle XVI.
Això s'ha calculat?
O sigui, s'ha calculat, s'ha estimat.
En cas d'una Tercera Guerra Mundial? I tornaríem al segle XVI?
Al segle XVI. Amb potser nuclis una mica menys destrossats, etcètera, etcètera, però clar, és que seria increïble, és a dir, no tots els centres industrials quedarien destrossats, la majoria de ciutats quedarien, col·lapsades, serveis d'electricitat, aigua, etcètera, etcètera, s'haurien de recomposar tot absolutament, seria un caos, evidentment,
I
insisteixo, i en àmplies zones contaminades. Jo recordo que també va haver una situació que es va donar l'any 89, que també es va parlar de que hi havia perills de Tercera Guerra Mundial i es van fer simulacions que es van publicar a la premsa, simulacions de què passaria si esclatessin en certs llocs un artefacte nuclear. Bueno, doncs recordo perfectament que un dels supòsits que es va fer és que sobre Hospitalet de Llobregat esclatés un artefacte nuclear d'un megatón. Un megatón és de riure, eh? És a dir, és una cosa que és res. Bueno, doncs si esclatés sobre Hospitalet de Llobregat un artefacte nuclear d'un megatón, doncs es quedarien una sèrie de cercles, els primers 5 quilòmetres quedaria tot fosc, no quedaria absolutament res, liquat tot, bueno, i arribaria fins als 17 quilòmetres. Els efectes destructius i a més la radioactivitat, evidentment. Bueno, la Tercera Guerra Mundial jo estic convençut que no esclatarà perquè no li interessa a ningú, no hi haurien guanyadors, bueno, etcètera, etcètera. Bueno, llavors, punto y aparte, el que vostè em preguntava sobre el tema de què hi ha darrere d'aquesta economia de guerra.
Exacte. Bueno,
jo el que penso és que com la indústria europea, aquí fico cotxes, rentavaixelles, neveres, vull dir, etcètera, etcètera, ha caigut molt. Per exemple, jo només recordo que el mes d'agost de l'any passat el cotxe més venut a Espanya va ser un cotxe xinès. Només recordo això.
Efectivament.
I encara Xina no ha vingut de veritat amb força a vendre coses a Europa. Bueno, com passa això, és d'alguna forma, si no fabriquem rentavaixelles, fabriquem Eurofighters.
Ja ho entenc.
M'explico?
Sí, sí. Canviem la porta del rentavaixella per la porta d'un avió de guerra.
Exacte. Algo així. És a dir, traslladar una capacitat que no s'utilitza a la indústria civil, de cotxes, etcètera, etcètera, camions, etcètera, etcètera, a la indústria militar. A més, passa una altra cosa, i és que, per exemple, fixem-nos que hi ha una política, i em sembla perfecta, de reducció de les emissions d'efecte hivernacle. Llavors, clar, això què significa? Això significa utilització de ferrocarril en lloc de camió, per exemple. És a dir, en teoria, el transport per carretera s'ha d'enfonsar. I el transport per carretera utilitzar molts recursos industrials, no? Bueno, etcètera, etcètera, no? Llavors, si es fomenta aquesta indústria de guerra, no vol dir que els avions i els canons, etcètera, etcètera, que es fabriquin es tinguin d'utilitzar. Però capacitat industrial s'haurà posat en marxa per fabricar coses.
Doncs,
és el meu punt de vista.
Sí. Doncs, en fi, avui qüestions molt diverses, molt variades. Ja he dit que avui tot el que comentaria el senyor Santiago Niño Becerra, professor, seria realment interessant d'escoltar, amb algunes incerteses i amb altres, potser, diguem-ne, no tant de ciència-ficció, com per exemple el Bitcoin, que el professor ens ha fet una estimació del que pot arribar a passar. Professor, un plaer escoltar-lo com sempre. Una abraçada.
Molt bé, d'acord, bona tarda.
Fins una altra. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau.
Rocco, bona tarda.
Bona tarda.
Com tens el
canviem
tema?
Canviem de radicalment...
Sí, però t'anava a preguntar, tu ets de bitcoins? Tens,
no tinc res.
I no tens algú a l'entorn que toqui bitcoins i tot això?
Sí, tinc un amic.
I què?
Déu-n'hi-do.
Estan contents ara, eh?
Déu-n'hi-do,
sí,
què vol dir?
Que està content.
Que deu haver guanyat diners.
Que està content, sí. Però que ell ja m'ha dit que és un risc...
Enorme.
És enorme, que avui estàs molt content, però pot ser que d'aquí 10 dies te fotis la patacada del segle.
És el que deia el professor, que has d'aguantar. Això que se'n diuen holders.
Són diners que no has de necessitar,
per res, efectivament.
Ara, el càlcul que ha fet és molt bèstia, eh? És a dir, estem ara a 61.000 o 66.000, ha dit, i l'any 2025, l'any que ve...
Ja en parlarem.
200.000 euros. Efectivament, com diu el senyor Vasily, ja en parlarem. De què parlarem, Rocco?
Doncs mira, parlarem una mica de les audiències de les plataformes, per dir-vos que la gent té la teoria de que tothom està mirant Netflix i Amazon i Prime.
Sí.
Escolteu-me.
No és veritat,
la televisió lineal, la televisió lineal continua sent el rei en aquest país. És a dir, la gent mira de tant en tant Prime, Apple, etcètera, però la televisió lineal continua estant
encara
a dalt
aguanta,
de tot.
Aguanta,
aguanta. Clar, aguanta. Està viva. I per això, com està viva... Està
TV3. Viva.
Com està viva, està viva la meva secció.
TV3.
Anem a publicitat.
TV3.
Versió RAC 1.